87.6 FM.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Bé, doncs avui dimarts també dia de presentacions. Avui comencem un nou espai també a l'Hora L, l'espai dels animals, l'espai del veterinari al magazín de l'Hora L, els nostres millors amics. Així és el títol d'aquest nou espai i amb nosaltres troba als estudis de la ràdio l'Enric Blader. Enric, què tal? Molt bones.
Hola, molt bones.
Benvingut a la ràdio de nou després de no sé quants anys fa.
Sí, bastant. Sí.
Han passat molts anys des de llavors.
15 o 20 potser.
Bé, doncs torna l'Enric a la ràdio per a l'espai de la veterinària, heu dit bé?
Sí.
Al magazín de l'Hora L. Un Enric que, bé, doncs, ja està familiaritzat amb el món de la ràdio, com ens deia, doncs, ja fa 15-20 anys que ja feia un programa en aquesta casa, però és la persona més indicada per a parlar-nos de les nostres mascotes, dels animals de companyia que tenim a casa nostra, Enric.
Bueno, no sé si sóc el més indicat, però...
Segur que sí, eh?
És el que heu escollit. Molt bé. Bueno, primer em presento, em dic Enric Blader, sóc veterinari, llicenciat a la Facultat de Saragossa. Vaig acabar l'any 85, o sigui que aviat farà 30 anys, i sembla que fos l'altre dia, però bueno, és així, el temps passa.
Abans de llicenciar-te llavors, ja fes el programa a la ràdio?
No.
O va ser
després? No, fa 30 anys que em vaig llicenciar.
Ah, vale,
llavors aquest programa potser fa 15 o 20 anys.
Ah, vale, molt bé.
Bueno, llavors, bueno...
Va ser recent.
Ara hem tornat a... Ja no era en esta sede, sinó que era a l'antiga sede,
sí,
que teníeu.
Hauràs de tornar a treure els apunts i,
sí,
i tot, eh?
No sé ni els tinc, o sigui que haurem de tornar a fer la feina.
Molt bé.
Bueno, llavors hem triat el títol aquest, els nostres millors amics.
Sí.
Suposo que hi ha gent que a millor també li sobta una mica, o a millor se pot sentir ofesa, no? De dir, els millors amics són els animals, no? Sembla que el millor amic també pot ser un amic que tens molt íntim, no?
Mm-hmm.
Pues, bueno, són opcions, cada un té les seves opcions. Jo, en aquest cas, he ficat això per una sèrie de circumstàncies, de que lo típic de que ell mai t'abandonaria, ell mai te defrauda. De fet, és així, sempre estan al nostre costat, tenen una fidelitat que no té límits, així com les persones pues, són fidels, però hasta cert punt, si me la fan molt grossa, pues, ja deixem de ser fidels. Llavors, els animals no, ni que li faiguis el que li faiguis, ells sempre al teu costat, ni que els mateixis ells allà al teu costat.
Imagina que tu com a veterinari, a més has de veure molts casos d'aquests, no?
Exacte, o sigui, nosaltres això ho comprovem en el nostre dia a dia. A la consulta pues, veus la gent, l'estimació que els hi tenen, i inclús a vegades són animals que són raros, que són fràstics, inclús agressius, i la gent se'ls estima. O sigui, que ara imagina't un gos que sigui... Pues,
carinyos de veritat.
Molt bon gos. I, bueno, llavors la gent, pues, quan se'ls mou el gos, o, clar, com ho pateixen i tot això, pues, clar, te fa reflexionar que, bueno, veritablement, pues, bueno, hi ha una estimació molt, molt gran. I és per aquestes circumstàncies que l'animal pues, té una fidelitat que és fora de lo comú. Llavors, bueno, per això hem triat este nom, els nostres millors amics. Llavors, al llarg del programa, pues, parlarem de diferents temes. Intentarem cada dia pues, parlar d'una temàtica, ens centrarem en una temàtica diferent per anar-nos concentrant en els diferents temes. Llavors, no parlarem solament de lo que són l'assumpte de la clínica, no parlarem només de malalties, no parlarem només de vacunes, sinó que parlarem una mica de tot el que està envolta i relacionat amb els animals de companyia. Llavors, per exemple, pues, un programa, per exemple, parlarem de l'abandonament dels animals de companyia, que, bueno, tenir un animal de companyia implica una tinença responsable, que, llavors, d'aquesta tinença responsable hi ha l'obligatorietat de que estiguin identificats, i llavors estan al registre d'animals de companyia, i també és obligatori estar censats a l'Ajuntament, o sigui, tot això comporta una sèrie d'obligatorietats, O sigui que l'abandonament està penat i el no tindre'ls identificats també. Vale? Llavors, un altre dia parlarem una mica del tema del comportament i l'educació, que això també és molt important, A part de l'animal que estigui sa i que estigui ben cuidat i tot això, pues, també té que tindre una sèrie de normes de comportament. Quan este comportament pues, no és adequat, pues, llavors venen problemes. Inclús pues, hi ha una branca de la veterinària que se'n cuida d'aquests problemes, que és la etologia. Llavors hi ha veterinaris especialistes en temes de comportament.
Per educar els animals.
Exacte. Pues, gossos que no s'adapten, que són agressius, que tenen...
Que són aquests problemes que podem veure per televisió a vegades, eh?
Exacte. Pues, bueno, és un apartat, pues, parlarem del comportament i problemàtiques que poden tindre del comportament. Llavors, un altre dia podem parlar també del tema de l'alimentació. Un tema molt important, ja que cada etapa de la vida del gos també requereix un tipus d'alimentació diferent. Hi ha piensos per a cadells, hi ha per a animals geriàtrics, hi ha per a animals que facin molt exercici, inclús hi ha determinades marques que són específiques per cada raça.
Per si estan capats també o no,
imagino. Exacte, si estan castrats, sobretot per exemple els gats, que a vegades tenen molts problemes de tipus urinari, si no se li dona un pienso especial. Llavors, inclús, aquesta especificació d'aliments, inclús arriba que hi ha aliments especials per races. Per exemple, el bulldog, un tipus de pienso. El setter, un tipus de pienso. El yorkshire, un tipus de pienso. Llavors, també hi ha unes dietes específiques per animals que tenen malalties. Per exemple, animals que tenen al·lèrgies, tenen uns piensos hipoal·lergènics, que es diu. Animals que tenen problemes hepàtics, doncs, pels diferents d'això, Llavors, això en quant a alimentació. Llavors, també un dia parlarem dels tipus de races de gossos i un altre dia de tipus de races de gats. Llavors, també a l'hora d'elegir el gos que volem tenir, s'ha de tindre en compte la raça que volem agafar, perquè cada raça té unes característiques.
I el que comporta...
I el que comporta cada raça. Llavors, també una mica la utilitat que nosaltres li volem donar al gos. Si vol que sigui un gos de guarda, que vol que sigui un gos de companyia, o perquè tenim un pis petit, doncs haurem d'agafar un gos petit. O sigui, cada raça té les seues característiques. Llavors, en funció d'aquestes característiques, nosaltres tenim que anar doncs, triant una mica el que volem. No sigui cosa que després m'ho donem compte de que hem agafat un Sant Bernardo i tenim un pis de 40 metres quadrats. I l'animal després té problemes articulars, que no camina... Que... En fi, una mica també s'ha d'aplicar la lògica en tot això. Després també una mica tindre en compte les normes de conducta que hem de tenir els animals i nosaltres. A l'hora de tenir els animals pues, també s'ha de tenir el que es diu civisme. O sigui, quan se va pel carrer pues, han de recollir els excrements, s'ha d'anar, el gos s'ha de portar lligat, bueno, una mica les normes de conducta que requereixen. Després també un dia parlarem de tot el que és la legislació de protecció dels animals, que Catalunya amb tot això és bastant pionera. Llavors ja va elaborar fa molts anys una llei de protecció dels animals, que va ser la primera de tot l'estat espanyol, i bueno, aquesta llei s'ha anat també modificant. I bueno, explicar una mica quins punts més importants té aquesta llei perquè la gent també ho sàpigui, la llei el que imposa quan se té un animal de companyia. Llavors, un altre dia podem parlar, per exemple, de les races perilloses, que és un tema que també està bastant de moda, perquè de quan en quan surt alguna notícia d'un animal que ha mossegat una criatura...
Algun atac d'algun gos...
Exacte, coses d'estes també, doncs, bueno, també la gent li pot servir, perquè a vegades per desconeixença agafen un gos que potser és considerat, no és que sigui perillós, és considerat raça potencialment perillosa. Això vol dir que són determinades races que per les seves característiques poden arribar a ser doncs, agressius, i com que són animals que tenen molta força, clar, poden fer molt mal.
Estem parlant, per exemple, dels Doberman.
Sí, el Doberman, o el Pitbull, o el Rottweiler. Llavors, són gossos que la gent potser els agafa, perquè mira, que bonic, que xulo que és, i després se'n donen compte que és un animal d'estos, llavors s'ha de tindre en compte que també hi ha una legislació i s'ha de tindre una sèrie de cuidados.
Hi ha llegendes urbanes, a més, sobre aquests gossos, o no?
Bueno, no, en realitat se'ls cataloga, com ja he dit, de potencialment perillosos. I jo m'he trobat molts d'estos animals que són superbons, i el que passa que a vegades, també segons qui els agafa, també pues, els fa que siguin més agressius. Si ja els ensenyen d'una manera agressiva, o a vegades són individus que en si també estan una mica desequilibrats, i llavors, clar, els gossos... A vegades també diuen que s'assemblen a les persones, no? Quan un amo és agressiu, pues, el gos, pues,
també.
Possiblement, pues, també tingui algun conato d'estos. Llavors, bueno, una mica és explicar això perquè no hi haguin sorpreses. Mm, després no passi alguna cosa. Jo no ho sabia, saps? Pues no. Una mica d'informació. Llavors també, bueno, parlarem de, pues, ja temes una mica més pròpiament veterinaris. Mm. Un dia ens pues, dedicarem a parlar de la desparasitació. Sí. Sempre, tant els paràsits interns com externs, que a més vehiculen moltes malalties. A més, aquí estem en una zona rural que... Tot això encara és una mica més... O sigui, el tema també és una mica més peliagut, perquè, més que res, perquè hi ha més bitxos d'estos, més caparres, més puces, més insectes, mosquits... Llavors, totes les malalties que transmitixen i que vehiculen estos insectes, llavors, clar, tot això és un problema pels animals. Llavors, com prevenir-ho també és un tema interessant. I això, en quant a la desparasitació interna, externa. Externa. La desparasitació interna...
És més complicada?
Bueno, s'ha de tractar d'una altra manera. Mm. Llavors s'han de donar unes pastilles, uns xarops, bueno, per evitar tot el tema dels cucs i tot això, que també poden transmitir malalties a les persones i bueno, també una mica de... perquè sàpigui la gent com ho té que abordar això.
Molt bé, aquesta unió també animal-persona, que òbviament, quan els paràsits també es poden comunicar.
Exacte, s'ha de tindre una mínima normes d'higiene i ja està, no hi ha cap problema tampoc, No. Són poques les malalties que poden transmitir d'un animal a una persona. N'hi ha algunes, però bueno, tenint unes mínimes
precaucions. Les anirem coneixent.
I les, ja parlarem d'elles. Això se diuen zoonosis. No? Les malalties que passen dels animals a les persones se diuen zoonosis. Com pugui ser, per exemple, la ràbia. La ràbia és una zoonosis, perquè és una malaltia que pot transmitir el gos a les persones. Una altra és, la, per exemple, la triquinosis, que en aquest cas és per menjar carn de porc, que tingui triquina. Això és una zoonosis, també. O la triquina, o la tènia equinococo, que produeix la solitària, que està la transmissió en els gossos, també és una zoonosis. Però, bueno, aquestes malalties, gràcies a Déu, avui en dia estan molt erradicades.
Bueno, per sort,
Perquè també pues, hi ha molta higiene i, bueno, han canviat molt els hàbits, tant alimentaris dels animals com de les persones, i llavors amb això també s'evita bastant. I llavors també un altre dia parlaríem de les vacunacions, tot el que és la prevenció de certes malalties que es poden previndre. Llavors tot el que és previndre pues, és molt interessant. És un estalvi de disgustos, de diners...
De moltes coses, sí.
Primer fas la despesa, però després té...
És una inversió.
És una inversió, exacte. I, bueno, també farem algun programa explicant algunes anècdotes, també divertides.
Segur que en tens moltíssimes, Enric.
N'hi ha moltes. Llavors, bueno, doncs ja també farem algun programa així una mica més divertit, per a que sigui una mica més discret.
I tant que sí. Bé, i a més, Enric, també ara que dius sobre les anècdotes, sobre programes amb participació, m'agradaria que també des d'aquí avisar la gent, avisar els oients de la ràdio, que si tenen algun tema que els agradaria tractar en especial, alguna consulta entre cometes, alguna pregunta, perquè la consulta, òbviament, s'han de fer a la consulta si. Però alguna recomanació que els puguis fer, doncs nosaltres estarem encantats d'atendre'ls. Ho podem fer trucant aquí a la ràdio al 977 40 28 18 o al 977 40 28 31. També ho podem fer via Facebook i, si no, al correu electrònic mora@cadenaser.com. Nosaltres li traslladarem a l'Enric i segur que estaràs encantadíssim de respondre a la pregunta que et pugui fer la gent.
Sí, sí, molt bé. Totes les preguntes que hi hagi i tots els dubtes que tingui la gent, doncs estarem encantats en poder resoldre'ls.
I tant. Què més ens espera per aquesta temporada?
Bueno, pues, bueno, una mica pues, que la gent, quan se decideixi per tindre un gos, pues, bueno, també pues, que se faci una sèrie de preguntes, perquè a vegades...
Com un test.
Sí, exacte. Hi ha un programa també el dedicarem amb això.
El test de veure quin animal...
A veure quin animal poden triar, perquè, clar, també quan se té un animal també s'ha de tindre una mica de temps per poder dedicar amb ell. Perquè, clar, si tens l'animal i després no, ni te'l mires, l'animal pues, també... Ells el que volen és també tindre companyia. Llavors, pues, que el puguis treure a passejar, que pugui córrer, que puguis pues, dedicar-li una mica de temps, no? Llavors, també, pues, una mica l'espai que tenim a casa, saps? Una mica de... Pues, bueno, pues, també tenim que saber pues, que també pot ser un possible gasto, també. Llavors, bueno, hem de ser conscients i responsables de que si l'animal necessita uns cuidados, pues, que se'ls ha de poder proporcionar.
Molt bé.
però després també tot això és satisfactori. L'animal també ens dona molt, molt en altres i prova d'això és que cada vegada la gent té més i cada vegada els cuiden més i bueno, jo crec que i les societats com més avançades són, més animals tenen i més els cuiden i tot això, això és per algo.
I en quant als animals exòtics, què en podem dir? Perquè clar, estem parlant, podem parlar de gossos, gats...
Sí, bueno, tot... clar, els animals de però... companyia per excel·lència, doncs pues, parlem dels gossos i dels gats, però avui en dia...
Hi ha gent que té serps.
Hi ha molta... hi ha un gran abanico d'animals que es poden tenir. I aquí entraríem dins de l'apartat dels animals exòtics.
Sí.
També dedicarem algun programa als animals exòtics, des dels rèptils, hasta les aus, hasta tota la tipologia de rosegadors, hi ha gent que té fures, hi ha gent que té pues, tortugues, hi ha gent que té conills, després hi ha gent que té porcs d'estos vietnamites, per exemple.
Sí.
A vegades me porten un porc vietnamita d'aquí.
Quin és l'animal així que et vingui que, més estrany que t'hagin portat a la consulta?
Més estrany? Pues...
Això que dius, ostres, com pots tindre un animal de companyia sí. com aquest? O,
pues,
no sé.
Bueno, més aviat, el que sobta més són les serps. Ah. Les serps, aquestes que són bastant grosses. Ostres, tu, això...
Una pitona.
No, sí, jo no sé si dormiria gaire tranquil amb això aquí al costat, saps? Però, bueno, hi ha gustos per a tot.
Sí, sí, sí.
I, bueno, el que passa que, clar, a vegades estos animals són tan raros que clar, les malalties que tenen tampoc no... No sé, llavors hi ha llocs que són especialitzats en, aquest, no? en animals exòtics. Mm. No? Però, bueno, alguna coseta fem, el més elemental dels conillets i les iguanes i tot això també ja anem fent coses també.
Bé, el món del veterinari acostuma a donar moltes alegries, és molt bonic quan es cura algun animal, quan se li dona una solució, però també hi ha una part més amarga, no?, que no deixa de ser com un metge normal i corrent, quan el pacient, en aquest cas l'animal, no té solució o es mor o se l'ha de matar, no?
Sí. Bueno, en este cas, respecte a les persones, nosaltres de moment tenim l'avantatge de que podem decidir l'eutanàsia.
Sí, en aquest aspecte sí.
Sí, bueno, si el veterinari ho aconsella i el propietari també està d'acord, doncs, bueno, no hi ha cap problema en eutanasiar l'animal sempre que tingui un patiment, per evitar-li un patiment innecessari. Quan l'animal ja està que no té solució, llavors se decideix d'eutanasiar-lo, sempre en consentiment del client. I, bueno, jo crec que això és un avantatge, perquè els animals, pues, bueno, almenys no pateixen i no ens fan patir quan una cosa no té solució. Llavors, bueno, pues és la part una mica dura del tema este, igual que tot en la vida. Tota la vida té una part bonica i una part desagradable, no? Pues, hem de saber afrontar les dos i en naturalitat, en la pena que tens que tindre, perquè és molt normal, un animal que l'has tingut un cert temps, que l'has agafat carinyo, que ell t'ha donat molt, tu també. Llavors, bueno, quan se té que decidir això, pues és molt trist, però forma part de la vida.
Molt bé, doncs aquests temes i molts altres que anirem ampliant i anirem parlant al llarg d'aquesta temporada, Enric, així que d'aquí 15 dies hi tornem i ja comencem oficialment ja amb un primer tema que analitzarem en profunditat.
Molt bé,
Enric,
moltes gràcies.
Un plaer i benvingut a casa altre cop.
Molt bé, igualment.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.